Benvinguts de nou a 15 dies, l'espai informatiu de Ràdio Llavaneres que quinzenalment us acosta al més destacat de l'actualitat local. Llavaneres tanca el mes de maig amb un nou pressupost municipal. Els comptes es van presentar en un acte públic i entraran en vigor al juliol. Coneixerem més detalls d'aquest pressupost de la mà del regidor d'Hisenda, Albert Sala. També farem balanç dels resultats a Llavaneres de les eleccions al Parlament Europeu, uns comicis celebrats diumenge 25 de maig que han estat marcats per l'increment de la participació. El 15 dies d'avui parlarem amb la directora de l'Escola Lavandària, que acaba de rebre un premi. En esports, parlarem del darrer èxit esportiu d'una promesa del patinatge artístic, Anna Rabassa. La tècnica de joventut, Natàlia Radó, explicarà l'oferta que presenta aquest estiu al Casal de Joves. I escoltarem també les recomanacions literàries del director de la Biblioteca Municipal, Manel Aires. A l'entrevista conversarem amb Alba Silva, una jove que s'ha sabut superar ella mateixa a través de la doma clàssica adaptada. Acabarem coneixent els principals actes de l'agenda. Això és 15 dies, us parla Raquel Bejines.
El govern de l'Ajuntament de Llavaneres acaba d'aprovar el pressupost municipal per al 2014 que arriba gairebé als 13 milions d'euros. Convergència i Unió guanya les eleccions al Parlament Europeu a Llavaneres, seguida molt de prop per Esquerra Republicana de Catalunya. Els republicans experimenten un important creixement respecte als comicis del 2009. L'Escola Lavandària de Llavaneres ha estat guardonada amb un premi Baldiri Reixac, un distintiu que reconeix la qualitat de l'ensenyament a Catalunya. La patinadora de Llavaneres, Anna Rabassa, s'acaba de proclamar subcampiona de Catalunya en categoria cadet. Ara es prepara per al Campionat d'Espanya que es disputarà el mes de juny.
15 dies. L'informatiu quinzenal de Ràdio Llavaneres.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Llavaneres acaba d'aprovar el pressupost municipal per aquest 2014. Els comptes pugen a 12.800.000 euros i la previsió és que entrin en vigor al juliol. A l'apartat de despeses hi destaquen els més de 840.000 euros d'amortització de crèdit i els 118.000 euros de subvenció a entitats. Aquest és un pressupost que es pot descriure amb tres adjectius: equilibrat, ordenat i moderat. Així ho explica el regidor d'Hisenda, Albert Sala.
El pressupost municipal ha de decidir com gestionem els prop de 13 milions d'euros de què disposa l'Ajuntament. I ho hem fet amb tres criteris. En primer lloc, el criteri de l'equilibri, on els ingressos estan a la banda baixa de les nostres previsions. Per tant, serà fàcil superar-los. Per altra banda, rebrem gairebé 3 milions d'euros de transferències d'altres organismes en forma de subvencions i aquests ingressos ens ajudaran a equilibrar el pressupost. També m'agradaria dir que és un pressupost ordenat, ordenat en el sentit que hi han participat totes les regidories i després vam presentar tot aquest treball de les regidories als grups de l'oposició, que van poder fer les seves aportacions. I finalment hem fet una presentació que mai s'havia fet a Llavaneres, una presentació del pressupost per poder resoldre tots aquells dubtes, tots aquells inconvenients inclús o aportacions que podia vindre per part dels ciutadans de Llavaneres. I finalment el que hem fet és presentar el document a ple i aprovar-lo en el plenari de l'últim mes de maig. El tercer criteri que ha volgut recollir aquest pressupost és el criteri de la moderació. Hem rebaixat el sou dels polítics, que era un cost molt elevat. També hem pressupostat un menor cost energètic gràcies a mesures que ens portaran a consumir menys. I per últim, hem prioritzat aquelles inversions que sabem que tindran un impacte positiu i que al mateix temps no ens hipotecaran en el futur.
Pel que fa a les inversions, superen els 210.000 euros i inclouen el condicionament de l'aparcament de Jaume Brutau, però no el projecte del pavelló municipal. Amb tot, Sala no descarta que es pugui portar a terme el 2015, sempre quan la viabilitat econòmica així ho avali.
La inversió més important que hem decidit aquest govern és intentar millorar l'aparcament de Jaume Brutau. Per què? Doncs perquè sabem que fent aquesta intervenció arreglarem un problema que té el municipi i al mateix temps no hipotecarem doncs, un futur. Si haguéssim fet el pavelló, haguéssim tingut de fer front a una despesa molt important pel que fa a la construcció, però també després hi ha derivat doncs, tota una despesa de manteniment que cal estar molt segurs abans de tirar-la endavant. Aquest govern estudiarà la viabilitat tant de la construcció com del manteniment del pavelló i un cop els números ens diguin que això és possible, ho tirarem endavant, segurament a l'any 2015.
L'aprovació del pressupost permetrà que l'Ajuntament pugui començar a pagar proveïdors i entitats. Albert Sala comenta que les associacions rebran el 75% de l'import sol·licitat per aquest 2014, de seguida que els comptes estiguin vigents.
Nosaltres sabíem que era molt important presentar quan abans millor el pressupost, perquè hi havia molts industrials i amb moltes entitats que a dia d'avui encara no han pogut cobrar la seva part de factures en el cas dels industrials. Pel que fa a les entitats, el que tenim clar és que fa molt de temps que tenien d'haver cobrat la subvenció i, per tant, el que farem és pagar un 75% de la subvenció quan puguem, quan el pressupost estigui vigent, i el 25% restant un cop hagin justificat la subvenció. D'aquesta manera creiem que podrem ajudar les entitats a tirar endavant.
El govern municipal va presentar el pressupost en un acte públic celebrat a la sala de plens el passat 21 de maig. Per a Sala, poder escoltar les opinions i suggeriments dels veïns i veïnes de Llavaneres ha estat molt enriquidor i confia que el pressupost de l'any vinent sigui molt més obert i participatiu.
Hem volgut presentar el projecte al poble i escoltar crítiques, escoltar valoracions, i això ens enriqueix per poder fer un pressupost del 2015 molt millor. En aquest sentit, com a regidor d'Hisenda, agraeixo a tots aquells que van venir a l'acte i comptem amb ells pel 2015 per fer un pressupost més participatiu, perquè el 2015 tindrem més temps per treballar-lo i no ens trobarem amb les presses en què ens hem trobat en presentar aquest pressupost.
L'elaboració del pressupost municipal, que estava pendent d'aprovació en el moment del canvi de govern, ha estat una de les primeres accions del nou equip. Convergència i Unió va guanyar diumenge 25 de maig, a Llavaneres, les eleccions al Parlament Europeu, seguida molt de prop per Esquerra Republicana de Catalunya. Els republicans experimenten un ascens molt important i passen de la quarta a la segona força política en unes europees a Llavaneres. La resta de formacions es van situar a força distància, en una jornada marcada per l'augment de participació, que aquí al poble ha estat del 47,57%, 13 punts més que les europees del 2009. CiU va obtenir 1.090 vots, que representa un 30,48%. Respecte al 2009, tot i guanyar 300 vots, baixa 2 punts. Lluís Nogueres, portaveu del grup municipal a l'Ajuntament i president local de Convergència, en fa una lectura positiva.
Nosaltres estem contents per diferents motius. El primer motiu és perquè, bé, a Llavaneres una vegada més ha guanyat, els resultats de la federació han sigut bons i ha sigut la força més votada. S'ha notat potser que teníem un bon candidat, en Ramon Tremosa és un candidat a les europees que repeteix i és conegut també sobretot per les seves bones actuacions que ha fet en el Parlament de Brussel·les, defensant els interessos de Catalunya. Però també estem contents perquè la federació, en general, ha mantingut els 3 diputats al Parlament, tot i les dificultats, diguem-ne, econòmiques que està passant la Generalitat, el govern de Catalunya i tots els problemes que ja sabem. I en tercer lloc, estem també molt contents perquè la força guanyadora a nivell de Catalunya és una força sobiranista com ho som nosaltres i que, per tant, hem d'entendre que, en general, el poble de Catalunya ha votat majoritàriament per forces sobiranistes, la qual cosa em fa que pensem que és una garantia per tot el procés que s'ha de seguir cara a la consulta del 9 de novembre. El projecte tira endavant tal i com estava previst.
Esquerra Republicana, per la seva banda, va sumar 969 vots, un 27,10% del total. Obté 735 vots més que fa 5 anys i puja gairebé 17 punts. Joan Mora, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Llavaneres i president de la secció local, n'està molt satisfet.
Tenir un resultat com el que hem tingut, el millor resultat que mai ha tret Esquerra Llavaneres, amb aquests 969 vots, amb un 27 i algo per cent, que considerem que és molt, molt, molt important. El que veiem també és els dos nuclis que ens marquen el col·legi electoral del centre del poble, on Esquerra ha guanyat aquestes eleccions, i la part de baix, el que és extraradi, urbanitzacions, que és una de les feines que ens hem de plantejar, doncs això potser és un dels hàndicaps que tenim a la part de baix. I després, a nivell general, doncs realment molt satisfets, i això creiem que és gràcies a la feina que s'ha fet des de la direcció del partit, la imatge que s'ha donat de tranquil·litat des de el nostre president, l'Oriol Junqueras, el discurs que ha tingut, que sempre ha dit que tot el resultat que treu Esquerra és per servei del poble i per un objectiu molt clar, que és aquest proper 9 de novembre novembre, doncs, que els ciutadans del país puguin arribar a votar i decidir què és el que volen.
El Partit Popular es va situar com a tercera força amb 419 vots, un 11,72%. El van seguir el PSC amb un 6,71% dels vots i Ciutadans i Iniciativa amb un 6,46%. El portaveu del Partit Popular a Llavaneres, Carlos Bartomeu, destaca la victòria del seu partit a nivell estatal i valora que a nivell local es continuï superant la mitjana catalana.
A Llavaneres estem satisfets amb el resultat que el Partit Popular de Llavaneres ha obtingut amb aquestes eleccions. Estem lluny del resultat obtingut a les darreres eleccions de fa 5 anys, però creiem que no són comparables la situació de fa 5 anys amb la situació actual. No oblidem que el Partit Popular està governant Espanya i això, amb unes eleccions europees, es nota. I a Llavaneres, com no, ho hem notat. De totes maneres, he dit que estàvem satisfets perquè el percentatge que hem obtingut a Llavaneres ha sigut de gairebé un 12% dels vots, per sobre 2,5 punts de lo que ha obtingut la comarca del Maresme i el Partit Popular a Catalunya. Repeteixo, estem satisfets perquè a Llavaneres hem estat la tercera força política. Això ens encoratja, doncs, a continuar amb aquesta línia. També fer constar que amb aquestes eleccions europees el Partit Popular, com deia abans, tot i estar governant, hem guanyat les eleccions, cosa que com a catalans i com a espanyols ens omple d'orgull i satisfacció, i a més com a europeus també el grup popular europeu ha guanyat les eleccions.
La nota destacada de la jornada va ser l'augment de la participació, que a Llavaneres va ser de 3.594 persones, 1.110 més que l'any 2009. A les meses electorals dels dos col·legis de Llavaneres es van emetre 19 vots nuls i 68 en blanc en una jornada que es va desenvolupar amb total normalitat. L'Escola Lavandària de Llavaneres ha estat guardonada en l'edició número 36 dels Premis Baldiri Reixac, que atorga la Generalitat de Catalunya. El Departament d'Ensenyament ha valorat el seu treball Biblioteca a l'encís de la paraula, un dels 12 treballs premiats en la categoria d'escola. La directora del centre, Montse Zarza, explica com és aquest projecte.
El que volem és que els nens quedin envoltats de paraules, que aquestes paraules arribin als nens. Per tant, dinamitzem molt tot el que és el gust per la lectura. Realment tenim nens molt bons lectors, surten al pati a llegir, pensem que realment estem aconseguint l'objectiu primordial que teníem i era que els nens gaudissin amb la lectura i realment comparteixen llibres i bueno, fem activitats que s'entrelliguen amb d'altres projectes que tenim, com és el d'audiovisuals i el d'emocions o el de premsa. Pensem que per realment aconseguir tenir bons lectors és important que les famílies s'impliquin i aquest projecte, com d'altres d'escola, és un projecte que funciona gràcies a la participació de tota la comunitat educativa. Tenim una sèrie d'activitats seqüenciades per nivells i en totes les activitats de tots els cursos el que tenim és que les famílies participen directament dins les aules amb aquest projecte.
Zarza es mostra molt satisfeta amb aquest guardó.
És el tercer premi Baldiri que rep l'escola. Els dos anteriors van ser en la categoria d'alumnes i aquest és el primer any que ens presentem en aquesta categoria i realment estem i volem agrair a la Fundació Carulla que hagi valorat positivament el nostre projecte i hagi estat un dels 12 premis que han otorgat com a escoles aquest any. No sabíem ben bé com funcionava el procés, sí que vam presentar el projecte com les altres vegades, però no sabíem que hi havia un jurat que venia sense previ avís a l'escola per realment que presentéssim i expliquéssim el projecte. L'atenció va ser amb molta cura, van ser gent molt amable, vam estar explicant doncs, al llarg de tot un matí doncs, com funcionàvem, vam visitar tota l'escola, vam preguntar a tots els nens i mestres i realment bueno, doncs, quan vam marxar vam tenir una bona sensació, però evidentment no les teníem totes.
Els premis es van lliurar el dia 28 de maig al Palau de Pedralbes de Barcelona. La patinadora Anna Rabassa afegeix un nou triomf en la seva trajectòria. S'acaba de proclamar subcampiona de Catalunya en categoria cadet de patinatge artístic. Va aconseguir aquest triomf en el Campionat de Catalunya Cadet 2014, que es va celebrar el 10 i 11 de maig a Banyoles. Anna Rabassa es mostra molt satisfeta pel resultat obtingut al Campionat de Catalunya i ara ja treballa per fer un bon paper en el Campionat Estatal.
Vaig quedar-me molt contenta perquè després de tants entrenos i després de tants anys, doncs, és un reconeixement. Ara tenim el Campionat d'Espanya i espero fer-ho igual o millor que el de Catalunya per poder aconseguir una bona plaça, aviam si hi ha sort i anar a l'europeu.
Amb només 14 anys, Anna Rabassa ha aconseguit ja molts èxits, que són fruit del seu esforç diari.
Vaig començar a patinar als 9 anys i des de fa 4 doncs, entreno 2 hores diàries i bueno, és una mica sacrificant, però com m'agrada molt, doncs aprenc cada dia més i gaudeixo de l'esport.
El Club de Patinatge Artístic de Llavaneres informa que Rabassa participarà en el 22è Campionat d'Espanya Cadet, que celebrarà els dies 27 i 28 de juny a Parets del Vallès. L'Ajuntament de Llavaneres felicita la jove i l'anima a continuar recollint molts més èxits.
Ràdio Llavaneres.
15 dies. L'entrevista.
Nascuda l'any 1988 a Llavaneres, va estudiar a l'Escola Sant Andreu i als 12 anys va traslladar-se a l'Escola de les Aigües de Mataró. L'Alba Silva va néixer amb només 6 mesos i va pesar 650 grams, un fet que li va causar greus problemes de salut. Pateix una hemiplegia, que provoca la paràlisi d'una meitat del tronc i de les extremitats del mateix costat. Als 8 anys va entrar en contacte amb el món dels cavalls. La seva mare, Paquita Picard, va descobrir la hipoteràpia. Aquesta especialitat esportiva consisteix a aprofitar els moviments tridimensionals del cavall per estimular els músculs i les articulacions. A més, el contacte amb el cavall és també terapèutic a nivell cognitiu i comunicatiu. Fins que un dia un dels professors li va proposar presentar-se a un campionat de doma clàssica adaptada. Tenia 11 anys. Va ser aleshores quan els entrenaments es van fer més intensos i més freqüents. Havia de muntar cada tarda. Ara té 25 anys i en fa 14 que competeix. Benvinguda, Alba, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Físicament, com et va ajudar la hipoteràpia?
Físicament em va millorar el poder caminar millor i el poder aguantar-me més dreta, perquè abans caminava amb molta dificultat i ara, bueno, vaig que me les pego.
A més de la millora física, el món dels cavalls, què t'ha donat a tu com a persona?
Bueno, m'ha ajudat a aguantar-me millor de peu i obrir-me molt amb la gent i a fer molts amics i, bueno, m'ha ajudat a obrir-me a un altre món.
T'ha ajudat a estar més segura de tu mateixa?
Sí.
Què t'ha ensenyat el cavall?
El cavall m'ha ensenyat el respecte i a controlar el límit de força de mi mateixa, perquè si tu en el cavall fas una pressió concreta, el cavall em respon. I pot ser que respongui en una patada o que respongui en un petó.
Deu arribar un moment en què la relació ha de ser tan intensa, tan propera, que és quasi el teu millor amic, el cavall.
És com el meu germà, perquè, no sé, ens entenem. I no és un animal molt especial perquè et pot comunicar moltes coses i jo sempre dic que el que tu li dones, ella et dona. Tu li dones carinyo, ella et dona carinyo. Tu li dones despreci i ell et gira de cul.
En general la vida és així.
Sí, la veritat és que som molt expressius.
Per tant, t'ensenya com has d'actuar després tu a la teva vida.
Sí, t'ajuda a saber els límits d'on pots anar.
Parlàvem que als inicis vas començar a fer hipoteràpia gràcies a la teva mare, que ho va descobrir, i un bon dia el professor et diu: Alba, voldries competir amb doma clàssica adaptada? Tenies només 11 anys. Com recordes aquell moment?
Va ser un moment molt, molt divertit i també un moment de prova, perquè, clar, no sabia com seria tot el procés i, bueno, gràcies a Luis Lucio, el meu entrenador, ja anat olímpic, doncs, m'ha obert un món de diversió, de ganes de sortir, de competir, de conèixer molts amics, d'estar en relació de moltes altres persones i de ser un món que jo sempre li dic que és la bomba.
Que bé. I una cosa, el moment més important de doma clàssica adaptada, de la competició, quin moment et quedaries?
Quan fas una bona puntuació i et donen aquest premi de dir ho has fet bé i ja és teu. I també per al cavall, que et dona una satisfacció que, bueno, és no ho pots escriure, perquè els cavalls, quan saben que ho han fet bé, es comporten diferent, estan més revolucionaris, no paren, estan nerviosos, però tot i això saben que han fet algo bo i tant amb les recompenses com en el seu estat d'ànim, doncs no paren.
I els entrenaments eren difícils? Han sigut durs?
Depèn. Hi ha moments en què practiques un exercici i el saps fer, i un moment en què no et surt, i tornes a intentar, no et surt, tornes a intentar, no et surt, tornes a intentar, tampoc et surt. I és aquesta insistència i aquesta manera de posar-te amb el cavall, d'agafar aquest repte i apretar-lo per dir, va, una altra vegada que provo i a veure si em surt. Fins que ja et surt i dius, bueno, això ja és la glòria.
Sí, treballes la paciència, la constància i l'esforç. És un compendi de molts valors el que t'ha donat el cavall i, el, sí, i la doma.
A part, molta alegria i a vegades jo m'enfado amb el cavall, m'enfado amb mi mateixa, a vegades no sé com posar-me, fins que el profe Lluís em diu, para allà, que no ho aconseguiràs, per aquí no pots anar bé si no vés per l'altre camí, i vaig per l'altre camí, tampoc em surt, i a vegades dic, ja ho deixo, i ho deixo.
El cavall que fins ara t'ha acompanyat, en Palmero, ara està lesionat.
Lamentablement, doncs sí. És una pena perquè ha sigut un cavall maquíssim. M'ha donat moltes coses bones, moltes satisfaccions en quant a puntuacions de reprès, de la prova del cavall. I, no sé, és un cavall molt especial perquè ells dos ens entenien molt bé. Hi havia molt bona comunicació i bueno, era un cavall molt maco.
Ara tens dit en Fabuloso. Com va l'adaptació amb ell?
Diria que anar fent, perquè és un cavall que trobo que és una mica difícil. Per altra banda, és un gran repte per mi, perquè el ser un cavall enter té una altra manera de ser i es comporta diferent, té molt més geni, és molt més nerviós, molt més actiu, i això et fa que et doni moltes ganes, bueno, almenys a mi, et doni moltes ganes d'insistir en l'exercici que fas, en donar-li canya, que dic jo, i en estar més per ell, més concentrat, i no sé, et dona molt més joc. No et pots despistar en cap moment, perquè a la que et despistes un segon ja te l'ha fet.
Sort que és la segona etapa, eh? Ara ja en saps sí, més, sí. Ets més madura, eh? Sí. I ara ja no et domina el cavall a tu, sinó que tu el cavall, mica en mica.
Sí, però
segur que te'n surts.
A vegades és ell, perquè a vegades arribes a un límit que mentalment dius, o el deixo o no el deixo. Fins que a vegades dius, el deixo perquè ja no puc més. Hi ha vegades que, bueno, estic destrossada perquè estic molt concentrada en el cavall, i hi ha alguns moments en què em bloquejo i ho deixo.
I com en tota la vida, el millor és deixar-ho fins l'endemà, fins a donar-te un temps, no?
Sí.
I quan reprens l'exercici i tornes a veure el cavall, potser tornes a començar.
Sí, també hi ha moments que els cavalls, com totes les persones, doncs, o estan de bon humor o estan de mal humor, doncs els cavalls són el mateix, a vegades tenen el seu dia. Hi ha dies que estan bé i que dius, oi, quina alegria, ho he fet tot bé, i a vegades estan revolucionaris i no passes a parlar-ho.
Esclar, i no tenen ganes d'anar a córrer o d'anar
sí,
a fer salts.
O de treballar.
Esclar. I ara quins reptes esportius tens per endavant, Alba?
Intentar agafar-me un altre cavall, si és possible, per competir, perquè hem vist que el Fabu és molt maco, preciós, guapíssim, però és molt nervi a l'hora de competir, s'aixeca, saps? És com una persona quan li donen un premi que es puja la persona. Doncs en un animal, en un enter, es puja tant, no sé jo, aquesta emoció de que es pugi tant, doncs no la sé aguantar. I estem mirant un altre cavall a veure si puc adaptar-me amb ell i...
I tornar a competir, perquè ara potser ho tens una mica en stand-by, el tema de la competició, pel tema del cavall.
Sí, ara, bueno, estem igualment muntant el Fabo, però mirant d'aconseguir un altre cavall, a veure si puc acostumar-me i tornar a competir, que és un altre dels grans reptes, perquè ja fa 5 anys que no competeixo i bueno, m'encantaria tornar-ho a fer.
Quines qualitats ha de tenir un cavall per fer doma clàssica adaptada?
Doncs depèn de l'afectació que tingui la persona, doncs ha de ser un cavall més tranquil o més adequat a la seva discapacitat. Aconsellen no donar un cavall nerviós a una persona que tingui una afectació nerviosa, perquè si no xoquen. Ha de ser un cavall més tranquil·let, que et doni seguretat, que et doni tranquil·litat a l'hora de muntar. Ha de ser un cavall, diuen que baixet, i adequat a les teves necessitats.
A part de la doma, Alba, el teu dia a dia transcorre a Can Caral, a la Dona per la Dona, on treballes. Quina feina desenvolupes a l'entitat?
Doncs mira, estic de suport administratiu i ajudo a l'Anna, a la Superana, a fer fotocòpies, a fer recados, bueno, una mica de tot el que s'hagi de fer. I bueno, estic en disponibilitat de lo que vulgui.
I com està ara l'entitat? Hi ha moltes activitats, feu moltes propostes...
Hi ha cursos d'informàtica, d'anglès, lúdics, com pintura. Bueno, estem en patchwork, però de moment estem en stand-by, però anem fent, perquè la professora no ha pogut i de moment estem aturats. I per quan vulgueu, doncs, l'horari és de 9 a 12, 12 i mitja, depèn de les classes, i de 4 a 7.
A més de La dona per la dona, de la doma clàssica, l'Alba és una peça fonamental del Casalet del Pèsol. El Casalet del Pèsol, doncs, és un grup d'amics, que ara ja es pot dir que és un grup d'amics, que es reuneixen cada dissabte al Casal de Joves. Què és per tu el Casalet del Pèsol?
La colla del Pèsol, com diem, és la bomba, ja ens ho passem molt bé. Som 13, i bueno, la Sara, la Marta i la Iaisa, en aquests moments són les monitores. Fem moltes activitats, anem al cinema, sortim, fem algunes excursions, anem a Arenys de Munt, tornem. I bueno, ens ho passem molt bé fent les activitats de l'esplai. També fem karaoke, anem a la discoteca, ballem, ens ho passem genial. I bueno, és una manera també de desconnectar del món laboral, de la hípica i d'altres activitats que faig també.
Què t'ha portat a tu aquesta colla del Pèsol?
M'ha portat una altra manera de relacionar-me amb la gent. Molts dels nois, doncs, ens coneixem des de petits perquè venien a la meva escola, a Mataró, que es deia Les Aigües, bueno, es diu Les Aigües, que, bueno, és una escola on m'han tractat superbé i en uns professors superbons, maquíssims, i és un espai maquíssim. Doncs, bueno, ja vaig conèixer un parell de nois i noies i ens vam fer amics i, bueno, resulta que ara aquests amics s'han traslladat a l'esplai. I amb ells, doncs, bueno, juguem molt, ens divertim molt i clar, no és el mateix que parlar amb un noi que el coneixes de l'esplai només, sinó que tens altres maneres de parlar perquè hi ha altres comentaris. Ja és una altra manera de, bueno, una altra relació.
I estareu preparant també les colònies d'estiu que feu cada any.
Estem amb unes ganes impressionants.
On aneu aquest any?
No ho sabem. No ho sabem encara perquè cada any les monitores ens preparen unes colònies de 4 dies, bueno, de dilluns a dissabte o diumenge, per dir alguna cosa, però no ho sabem mai, perquè sempre volen que sigui una sorpresa. I, bueno, això és la intriga.
Sou molt agraïts en general. Tu ets una persona que tens una vitalitat i una alegria als ulls que ja voldrien moltes persones sense cap dificultat física tenir. Quin és el secret?
Bueno, ganes de, bueno, sí, d'aprendre, de passar-m'ho bé. En el Casal sóc una altra persona. O sigui, em veus en el Casal i no sóc de la manera que sóc treballant o que sóc parlant amb els pares, sinó que m'expresso d'una altra manera diferent. Puc dir moltes altres coses. A lo millor a casa sóc molt, molt reservada parlant i a l'esplai doncs, dic qualsevol tonteria i no els importa. I
el que es tracta és que treballeu la vostra autonomia personal.
Som tal qual.
A l'Alba l'acompanya la seva mare, la Paquita. Benvinguda i gràcies per ser aquí també.
Hola, què tal? De res, a vosaltres.
Com recordes aquells inicis de la teva filla en el món del cavall i de la doma clàssica adaptada?
Doncs si hauríem de donar una paraula seria inconscient, perquè no sabíem realment el que fèiem o el que anàvem a fer. Ens feia gràcia doncs, que toqués cavall, com qui pot tenir un animal domèstic, no? Un gos o un gat, doncs, que tingués proximitat amb un animal domèstic, i de raspallar-lo i d'acariciar-lo i de veure'l de tant en tant i donar-li quatre pastanagues, van passar a pujar-hi al damunt. I llavors va ser quan van dir, potser això funciona, i quan vèiem els canvis que ella feia emocionals en principi, molt ràpids, potser de la nit al dia pràcticament vam pensar que era una bona teràpia, fins que vam veure que existia la hipoteràpia. En aquí era incipient, pràcticament no existia, però a la resta d'Europa sí. Llavors, bueno, vam anar fent recerca i vam veure que podia estar molt bé. I com que no hi havia experts en teràpia amb cavalls, o jo almenys no en tenia l'abast, no estaven disponibles, doncs vam començar a fer-ho de manera casolana, no? Amb l'ajuda dels monitors, que eren gent doncs, molt oberta i bueno, que en altres moments podien haver set persones més tancades en el tema, doncs es van prestar amb paciència doncs, a fer una aproximació suau. I de mica en mica doncs, van a pujar en el cavall, i de pujar el cavall va començar a caminar-lo i a trotar-lo, i un dia no es va adonar que galopava i va dir, això és el galop, oh, que guai. I aquí va estar l'aventura inicial.
I quins canvis destacaries d'aquests que deies, aquesta evolució que va experimentar l'Alba amb el cavall? Què és el que més et va sorprendre?
L'ordre que li donava la seva vida. perquè tot i que nosaltres penséssim que tenia ordre o que teníem una vida ordenada, el cavall, si no segueixes un ordre concret en fer les coses, un ordre concret en tenir el material en condicions, en tenir-lo amb ell en condicions, no et funciona res. Les coses se't trenquen i el cavall no és adequat. Llavors vam aprendre que seguint protocols d'actuació, que seguint un ritme de treball, ens arreglava la nostra pròpia vida, ens arreglava el nostre propi terrat, el nostre propi cap. Per mi també va ser terapèutic, la hipoteràpia no només va ser per ella. Va fer canvis, la vida del cavall a la nostra vida ha fet molts canvis a nivell emocional. Amb ella li ha fet les millores físiques que us explicava i emocionals, i a nosaltres ens ha omplert a tots, ens ha omplert els dies, ens ha omplert moltes nits i ens ha omplert doncs, de satisfacció en veure que ella doncs, era feliç.
I després veure l'exemple d'altra gent que competia amb ella, la doma clàssica adaptada, gent que doncs, potser pràcticament no pot caminar i en canvi puja dalt del cavall i és un genet més.
Tot un repte. Hem tingut la gran sort de conèixer tots aquests perfils de persones amb diferents capacitats. Hem vist gent invident dalt del cavall, gent sense mans i sense braços, gent sense cames, tetraplègics, gent que no s'aguantava dret en absolut i va amb cadira de rodes a tot arreu i el poses a dalt d'un cavall i són autèntics ballarins. És impressionant. Nosaltres en l'experiència de la competició nacional, internacional, ens passàvem el dia bramant. No per la impressió que fes allò perquè era realment impactant, sinó per el que aprenies d'ells, la lliçó que et donaven de fe, de repte, de ser agosarats i de dir no hi ha límits i els límits els poso jo. Impressionant.
Tota una lliçó de vida la que t'ha donat l'Alba i doncs, totes aquestes persones.
Tant mateix, sí, tant. I tant que sí.
És cert el que s'explica a la pel·lícula El hombre que susurraba a los caballos?
Sí, hi ha una part doncs, que és més muntada, però sí, en realitat hi ha una comunicació amb el cavall. Si entres en el seu llenguatge, com pot ser l'anglès o el francès, doncs la doma natural, el cavall t'escolta, però físicament, veus que et mira i t'escolta i que intenta fer el que diu, si és que li comuniques en el seu idioma. I després hi ha un senyal que ell fa, que hem après tots, que ell fa d'acceptació i de comprensió de les instruccions que nosaltres amb l'Alba li diem el nyama-nyama, que és que amb la llengua fa com si s'estés llepant els llavis. Això és un senyal de que he entès el que volies.
O sigui, que has fet de Robert Redford.
Sí, he après a entendre els cavalls i almenys entendre el nostre, perquè ja hi ha prou feina. I sóc una de les encarregades, amb el suport de l'entrenador, que em va perfilant i em va retallant el que cal. Sóc qui ajuda a preparar el cavall peu a terra, faig la doma natural peu a terra. Llavors també he après moltes coses d'ell. La paciència d'ell, no d'ells, la paciència i fer les coses bé. Ens ha donat molta pauta de vida, el cavall.
A nivell econòmic, per això, Paquita, com es pot finançar un esport d'aquestes característiques?
Realment és un esport molt, molt elitista, és molt car. Doncs mira, treballant molt i pensar que és un objectiu que tu vols. Evidentment, si tens un poder adquisitiu que tu pots permetre, doncs és fantàstic, perquè no hi has de pensar tant. Però en el nostre cas, que som una economia domèstica, doncs hem hagut de, part de la família, treballar pel cavall, senzillament. I quan en algun moment penses, caram, cada dia a les 7 del matí fins a les 11 de la nit pel cavall, però ens compensa per veure aquesta il·lusió que amb la que et parlava l'Alba, perquè és un leitmotiv per ella, perquè nosaltres ens ha omplert. De vegades algú em pot comentar, oi, de fet ho fan, caram, és un hobby tremendament costós i tu ja estàs com obsessionada, Això ens pot passar. Però és que no és una obsessió, és que trobes que li va bé i que no hi ha res més. Perquè ja ens està bé això i ens dona moltes satisfaccions. És com quan tens un objectiu, el vols o veus que és apropiat i vas a per ell. Doncs jo fa 20 anys que vaig a per ell. I la veritat és que s'ha convertit en un hobby per mi i les 4 hores diàries que ens hem arribat a passar amb els cavalls no ens han fet mal, no ens han preocupat perquè les hem disfrutat molt.
I t'hi has pogut dedicar també a la teva filla fent una cosa totes dues, també amb el pare, però vull dir que això també t'ha unit molt a ella.
Tanmateix, perquè són moltes hores en què ens hem parlat, en què ens hem deixat de parlar, les que hem compartit bon rotllo, que diríem, les que hem compartit desil·lusions, hem fet de tot. Ens hem petat de riure juntes, hem plorat juntes, hem viscut competicions, èxits i fracassos, i bueno, hem crescut juntes en això, és maco.
Què li recomanaries a una família que tingués un fill o una filla amb alguna discapacitat?
La paraula de la discapacitat és tan especial, oi? Jo li recomanaria que fes el mateix que faríem tots amb els nostres fills, estimar-los i cuidar-los i ensenyar-los el camí que ens sembla que és el millor per ells i que entenguem tots, gairebé més a les famílies que tenen fills amb discapacitats. Jo el missatge seria per a les famílies que tenen fills sense discapacitats aparents. Jo el que recomanaria a la gent és que entengui que hi ha persones en el món, no hi ha gent amb mancances, perquè tots en tenim. Tots hem tingut alguna limitació de les nostres capacitats en alguna ocasió i tots hem estat ajudats per altres en aquells moments. Senzillament som, o hi ha persones que necessiten ajuda més temps, d'una manera més intensa en alguns aspectes. I el que donaria molts ànims és perquè tothom s'entengui com a tothom. Tots som persones i tots tenim el dret a ser estimats i a ser acceptats. Nosaltres a Llavaneres hem estat, bueno, Llavaneres tot arreu en si, però l'Alba jo crec que és una persona molt afortunada perquè està molt estimada, o està molt estimada i acceptada per tothom en aquest poble i evidentment a la família, faltaria més. I la meva recomanació, doncs, igual que qualsevol altre fill, que els estimin i que els apreciïn i que els acceptin i que valorin, igual que en qualsevol altre fill, i sobretot avui en dia, que és molt complexa, que valorin les capacitats que tenen, tot i les no capacitats que poden arribar a tenir. Una persona pot ser molt hàbil per desenvolupar una faceta artística, una altra una intel·lectual. Tenim molts clichés avui en dia en els que pensem que tots hem de fer una cosa concreta que se'ns ha marcat i tots portem aquesta informació quasi genètica. En realitat, cada un ha de fer el que vol i el que pot i per allò que se sent capaç. I les capacitats i les discapacitats arriba un moment que desapareixen. Perquè si et fixes en l'Alba, és una persona doncs, amb discapacitat física, però si la poses dalt d'un cavall i intentes pujar una persona que mai ha pujat dalt d'un cavall, t'asseguro que la discapacitat és l'altra. I la que realment fa campionats del món i que va a campionats internacionals i té els seus reconeixements, doncs és ella, és l'Alba en aquest cas. La paraula discapacitat obre un món molt especial. Per tant, pares i mares d'aquest món, de persones de tota mena, estimeu, aprecieu, respecteu i ajudeu. I la resta és bé donat si sabeu entendre que les capacitats s'han de desenvolupar. No només aquelles que marca el cànon social, sinó aquelles que un veu que pot portar a terme, com l'Alba, doncs, amb les seves multifacetes.
Alba, quan sents parlar la teva mare de la seva experiència, tu què sents?
Sento que les dues tenim algun comú i que les emocions es concentren en el cavall. I, no sé, que m'ha ajudat molt i molta alegria i que a part de ser la meva mare també és l'entrenadora i m'ajuda molt en tot.
Alba, Paquita, moltes gràcies per ser aquí. Ha sigut un plaer. Ens heu deixat una lliçó de vida. Per tant, molt agraïda i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. 15 dies. L'informatiu quinzenal de Ràdio Llavaneres. Dissabte i dimecres. A les 9 del matí i a les 6 de la tarda. 15 dies. La pregunta.
Quines propostes m'ofereix aquest estiu al Casal de Joves?
Aquest estiu, des del Casal de Joves, us proposem diferents activitats i esperem que hi participeu. Per un costat, hem muntat un taller de música urbana. Farem un taller de hip-hop amb Sick Boy, que es dedica a la música rap, i ens ensenyarà a fer unes composicions domèstiques, diguem-ne d'aquesta forma, dins del casal. També hem preparat jam sessions per als músics que fan ús dels books d'assaig, que podeu venir i participar i seran obertes a tots els joves del poble que hi vulguin col·laborar també. Tenim un taller scrapbooking, són unes manualitats que es fan amb papers només, que ara s'estan posant molt de moda i també creiem que aquest estiu, per lo que són joves a partir dels 17, crec que pot ser interessant. Farem també un taller de maquillatge per noies, perquè com que sempre ens trobem que hi ha molt poques noies que participen al casal, pot ser un reclam perquè hi vinguin. I continuarem amb espais més fixes, com seran els jocs esportius que realitzem al parc, tallers de grafitis que farem en gorres i també col·laborem organitzant diferents actes a la festa major d'estiu, com serà el dia de l'skate o la festa de l'energia. Fem una crida a tots els joves perquè vingueu al casal aquest estiu. Tots aquells joves que teniu entre 12 i 13 anys podeu ja començar a venir al casal de joves. És completament gratuït. Us recordem que l'horari d'obertura és dimarts a divendres de 4:45 a 9:15 i dissabte de 4:00 a 8:00. Us animem a participar i ens veiem allà.
Radio Llavaneres.cat
15 dies. les recomanacions literàries de la biblioteca, amb Manel Aires.
Avui recomanem el llibre de Lluís Anton Baulenes, Quan arribi el pirata i se m'emporti, de l'editorial La Magrana i de 429 pàgines. L'autor, novel·lista i dramaturg Lluís Anton Baulenes és col·laborador habitual en la premsa barcelonina com a comentarista literari i cronista. Ha publicat 15 novel·les. Entre les seves novel·les més importants podem esmentar El fil de plata, La felicitat, Per un sac d'ossos o El fons 14. Les pel·lícules del director Ventura Pons, Anita no perd el tren, Amor idiota i A la deriva, estan basades en textos seus. La sinopsi del llibre és la següent. En Jesús Carducci i en Miquel Deogràcies Gambús normalment no s'haurien trobat mai. En Carducci acaba de patir la pèrdua del seu germà petit i la fi d'una relació amorosa turbulenta amb en Gerard. Té un petit gabinet d'atenció mèdica al barri del Raval de Barcelona i un cop per setmana també dona assistència sanitària als treballadors d'una gran multinacional. En Gambús, patriarca d'aquesta empresa, és un megalòman de 96 anys riquíssim, amb un secret antic que l'ha convertit en un criminal. Quan en Carducci és citat a una reunió amb ell en presència de la seva enigmàtica dona 40 anys més jove, aparentment és perquè els uneix la fascinació pel teòric anarcocapitalista Murray Rothbard. Però res no és el que sembla, i aviat l'ancià li fa una proposta que en Carducci no sabrà rebutjar. Hi ha massa diners a guanyar, diners fàcils. Quan arribi el pirata i se m'emporti, ordeix amb mà mestra la vida de Miquel Deogràcies Gambús, història viva de les virtuts i misèries del segle XX, i la confronta amb la d'en Jesús Carducci, un supervivent empès cap a un conflicte inevitable. Concentrada en unes poques setmanes en el mosaic social i de cultures del Raval, la novel·la ofereix un ritme implacable i sostingut i posa en primer pla el sentit de culpa i les pors més profundes, el gust pel poder i la fràgil frontera entre resistir a l'aventura o lliurar-s'hi sense reserves. Aquest és el llibre d'aquesta setmana, Quan arribi el pirata i se m'emporti, de Lluís Anton Baulenes, editorial La Magrana, 429 pàgines. I les novetats d'aquesta setmana són les següents. El cielo ha vuelto, de Clara Sánchez. Bloody Miami, de Tom Wolfe. Com fer-se fastigosament ric a l'Àsia emergent, de Moixin Hamid. Passaje de las sombras, d'Arnaldur Indridason. Dispara, jo ja soc mort, de Julia Navarro. El Nadal del comissari Riccardici, de Maurizio De Giovanni. I La vacant imprevista, de J.K. Rowling.
15 dies. L'agenda.
Dissabte 31 de maig, 12 del migdia, sala infantil de la Biblioteca Municipal, l'Hora del Conte, El petit món del petit príncep, amb Assumpta Mercader. 3:45 de la tarda, al casal de Llavaneres, sortida de gegants a Terrassa. Dimarts 3 de juny, 7:45 del vespre, al casal de Llavaneres, conferència Reflexologia Podal, a càrrec de Rosa Godino. Dijous 5 de juny, 10 del matí, Biblioteca Municipal, sessió formativa, com buscar feina per internet, consells pràctics i adreces d'interès. 7:45 del vespre, Casal de Joves, xerrada, els canvis a l'adolescència, adreçada a pares i mares amb fills d'11 a 18 anys. Divendres 6 de juny, 7 de la tarda, sala d'actes de la Biblioteca Municipal, presentació del llibre La nit de Bàlia, a càrrec de l'autora Mònica Zurstova. 9:15 del vespre, al Casal de Llavaneres, presentació del llibre Hortalisses i flors ramalleres, a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa. Dissabte 7 de juny, 11 del matí, Parc de Cal Alfaro, tercer Saló d'Educació Viària, també diumenge 8 de juny. Diumenge 8 de juny, 10 del matí, Sala Polivalent de Cal Alfaro, campanya de donació de sang, fins a les 2 de la tarda. Dimarts 10 de juny, 7:45 del vespre, al Casal de Llavaneres, conferència Fibromiàlgia, com tractar i alleujar el dolor, a càrrec de Victòria Morral. Dijous 12 de juny, 9:15 del vespre, al Casal de Llavaneres, projecció de l'audiovisual Under Suspicion, versió original, vine a practicar l'anglès. Divendres 13 de juny, 9:45 del vespre, Can Caral, exposició Raül Capitani, gravat i pintura. Es podrà visitar fins al 27 de juliol al Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres. 9:15 del vespre, al Casal de Llavaneres, nit d'òpera, Aïda, de Verdi. Fins aquí el 15 dies d'avui. Tota la informació al dia la trobareu al web municipal santandreudellavaneres.cat. Gràcies per seguir-nos.